La taula de l'Evangeli.
Salutacions cordials, amics, amigues, fidels al programa. Ens plau de retrobar-los a través de les ones radiofòniques novament. Ens disposem a escoltar i comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el quart d'Advent. Són els nostres tertulians, en aquesta ocasió, la germana Marcela Cornejo, que és religiosa de la Sagrada Família d'Urgell, a la Seu d'Urgell. Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon diumenge a tots.
Gràcies per ser de nou aquí. També agraïm la presència novament al programa a mossèn Emili Villegas, que és delegat de litúrgia del Bisbat d'Urgell. Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt agraït de ser amb vosaltres.
Nosaltres contentíssims de tenir-los novament a tots dos. De seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge quart d'Advent és del llibre d'Isaïes i del capítol 7è.
En aquells dies el Senyor digué a Acàs: demana al Senyor, el teu Déu, un senyal prodigiós, tan avall com vulguis, a les profunditats del país dels morts o tan amunt com vulguis, dalt del cel. Acàs respongué: no em vull demanar cap, no vull temptar el Senyor. Llavors digué Isaïes: escolteu, doncs, casa de David, no en teniu prou de fer-vos pesats als homes que fins us feu pesats al meu Déu? Per això el Senyor mateix us donarà un senyal. La noia tindrà un fill i li posarà Emmanuel.
Acàs regna a Judà quan Jerusalem és a punt de caure en mans de la coalició siro-efraïmita. El profeta Isaïes denuncia Acàs per la seva manca de fermesa i li exigeix resistència arrelada en les promeses del Senyor al casal de David. Molt aviat es va interpretar la profecia com a referida al futur Messies. Bé, a partir d'ara, tertulians, teniu la paraula i moltes coses a dir, n'estic segura. Marcela.
És un text que realment ens interroga molt, no? Això d'aquesta pregunta, no? No em vull demanar cap. No vull temptar el Senyor. Temptem el Senyor? Penso que moltes vegades sí que ho fem. I ho fem perquè ens sembla a mi que no sé, estem massa distrets, no ens adonem de les senyals que ens va donant a la vida, no? I nosaltres volem insistir. Això a mi també em porta molt al tema de la pregària, aquesta pregària confiada. Però, clar, és aquesta actitud interna, no? El que dèiem, de confiar, de continuar, d'insistir, de paciència, parlàvem la setmana passada, no? Aquesta paciència que hem de tenir. Sempre trobarem coses de les que desconfiem, sempre. Però en qui posem la nostra esperança?
Sí, quan no ens mantenim ferms, com el rei Acàs, doncs venen els dubtes i llavors és quan posem a prova el Senyor. Som nosaltres, tantes vegades, i no al contrari. Semblaria que hauria de ser Déu qui ens posa a prova, i som nosaltres que el posem a prova amb ell. Doncs demanant-li una senyal, demanant-li un prodigi, posant les nostres pròpies condicions, com si aquesta relació entre Déu i nosaltres fos el d'un contracte a complir, que és quelcom que des de la nostra realitat entenem molt bé, però la relació amb Déu, en realitat, no tant, no? Tot i així, doncs, se'ns obre aquesta gran profecia d'Isaïes, que molt aviat sentes sempre com una profecia marcada cap al messianisme, cap a aquella gran promesa de Déu. I adonem-nos que, a més, és una promesa feta d'una senzillesa extraordinària, perquè ens trobem en un temps històric en el qual s'escriu aquest relat molt complex, on hi ha les lluites dels que en aquell moment són poderosos, i en canvi la profecia ens parla d'una noia que té un fill i li posen Emmanuel, i aquí acaba. I dic que aquí acaba perquè la connexió la veurem després amb l'Evangeli, perquè el fet de donar un nom sempre en la Sagrada Escriptura no és només posar un nom a un recent nascut, sinó que darrere del nom, doncs, sempre hi ha la vocació, la missió de Déu, i aquí doncs ens podríem adelantar l'Evangeli, però no ho farem, perquè hem d'anar per ordre. Uh-huh. Però sí que voldria destacar això, no? La simplicitat d'aquesta profecia, en relació amb el que ens deia la germana Marcela. Tantes vegades no vivim amb els ulls oberts d'adonar-nos d'allò que Déu fa en les nostres vides, perquè pensem que són coses petites, són coses senzilles i poc extraordinàries. Voldríem un gran prodigi, en realitat, tantes vegades. Esperem grans prodigis. El prodigi és el dia a dia i la quotidianitat i les coses més petites i més senzilles.
I penso que també té a veure amb la fe, no? Aquesta fe que moltes vegades, d'alguna manera, també la sentim que ens es posa a prova. No? Si jo realment crec en algú, crec en algú, doncs això m'ha de portar a fer moltes coses, a passar els moments difícils, no? A rehacer, d'alguna manera, de nou la vida o trobar sentit allò que estic vivint. Que és tot això d'aquesta promesa, que és una oferta generosa el que tinc en la vida cada dia. Uh-huh.
Sí, perquè a vegades tenir fe, pensem que pot ser una cosa material o intel·lectual merament, deixem-ho així, però tenir fe implica algunes coses més, no? Algunes actituds, algunes vivències, no? Mossèn Emili?
Sí, s'ha de viure la fe. No és una capacitat intel·lectual, no és viure segons ni tan sols amb uns preceptes de seguir una normativa, això no és la fe. Tot això són eines que ens ajuden, no? Però la fe s'ha de viure i viure-la vol dir expressar una actitud interior des d'aquell fonament que allò que vivim és perquè és i ho fem nostre. I em sembla que és fonamental.
Bé, algun matís més per afegir o passem ja a la segona lectura? Sí? Vinga.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Doncs aquesta segona lectura és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol primer.
Pau, servent de Jesucrist, cridat a ser apòstol, destinat a anunciar la bona nova de Déu, que ell ja havia promès pels seus profetes en les Escriptures Santes. Aquesta bona nova es refereix al seu fill Jesucrist, Senyor nostre, el qual, pel seu llinatge humà nasquet de David, però per l'esperit que santifica va ser constituït fill poderós de Déu des de que va ressuscitar d'entre els morts. Per ell, he rebut el do de ser apòstol, missioner del seu nom a gent de tots els pobles, perquè siguin obedients a la fe. Entre aquest hi sou vosaltres que Jesucrist ha cridat. Als cristians de Roma, estimats de Déu, cridats a ser-li consagrats, us desitjo la gràcia i la pau de Déu, Pare nostre, i de Jesucrist, el Senyor.
Inici de la carta als romans. Pau se sent orgullós de la missió que té. Proclamar a tothom el misteri de la salvació, anunciat a tots els profetes i acomplert en Crist Jesús. Bé, doncs, què?
Bé, parlem ara de la vocació que sent Sant Pau, cridat a ser apòstol i, per tant, missatger, anunciador de la bona nova de Déu. I a partir d'aquí, doncs, fa una professió de fe. És a dir, ell és apòstol, ell és destinat a anunciar la bona nova, en tant aquesta professió de fe per la qual ell creu, per la qual ell ha fundat les comunitats cristianes, per la qual ell ha exposat aquesta fe no només als jueus, sinó també als pagans, que ha convertit, i en última instància, també per això ell escriu les seves cartes, encoratjant les comunitats. A mi m'agrada sempre dir, doncs, que a Roma els cristians es deuen sentir molt, molt afortunats quan llegeixen aquestes lectures, no? Perquè va destinada en concret a ells, però són unes cartes que les apliquem també en les nostres parròquies, en els nostres bisbats, etc., perquè aquest era el destí final de totes les cartes i de tot el que trobem a la Sagrada Escriptura, que les comunitats ho poguessin llegir, proclamar i fer les seves. I hi ha una professió de fe, i és important. Estem a les portes del Nadal, és el quart diumenge d'Advent.
Sí.
I si la setmana passada parlàvem d'aquella pregunta fonamental, no?, de l'Evangeli, si és aquest el Messies on hem d'esperar un altre, doncs aquí Sant Pau ens el presenta i ens diu això, no?, que el fill de Déu, el seu fill, Jesucrist, Senyor nostre, el qual pel seu llinatge humà nasqué de David, però per l'Esperit que santifica va ser constituït poderós de Déu des que va ressuscitar d'entre els morts. Tant de bo que cadascú de nosaltres, creients des del dia del nostre baptisme, sentíssim el mateix esperit de Sant Pau, de ser apòstols, de ser missioners i que siguéssim capaços d'anunciar aquesta realitat que és el fill de Déu. I no només perquè és una realitat, sinó perquè ho vivim així, doncs, tenint en compte també el que hem dit abans sobre la primera lectura.
Marcela.
Per mi és un text molt significatiu perquè precisament, no, aquesta crida que doncs fa a tots d'alguna manera o una altra per descobrir què és allò que dà sentit a la nostra vida, la vocació. Aquests dies passats hem pregat, no, per les vocacions i penso que això ens pot ajudar molt també, no? Mirar a Pau. A Pau que ha experimentat aquesta gràcia que ha rebut de Déu. Però això ho podem rebre tots. Basta que ens obrim una mica aquesta crida del Senyor, descobrir el sentit de la nostra vida. Això em sembla que moltes persones avui dia, per el temps, per la vida complicada que a vegades es porta, per moltes coses, no ens detenem a veure, no? Què és el que sento, què és el que jo vull viure, què és el que em fa feliç. Que moltes vegades no veiem, no? I també és central aquesta lectura perquè ens diu també això d'aquest aconteixement de l'encarnació. No? Jo penso que sempre serà un misteri, no? Com és que Déu s'ha volgut fer un de nosaltres i ha vingut a complir una missió també, no? La missió que li va dar el seu pare. No sé, aquesta experiència de interna, de poder contemplar, a mi sempre em transporta, no? De dir, la meva vida com està passant? Estic allà? Perquè, clar, aquesta donació que fa qualsevol persona en la seva vocació, que fa que l'estic fent realment des del cor, o com una professió moltes vegades, no? És també per mi una pregunta una mica més, més a l'intre.
Bé, doncs,
jo he de confessar que li tinc una mica d'enveja sempre a Sant Pau. Ah, ho he, sí?, de dir així, perquè sí. És a dir, imaginem-nos que aquesta carta als cristians de Roma comença així, amb aquest entusiasme, amb aquest desig de ser apòstol, d'anunciar la bona nova, i després miro a mi mateix tantes vegades, però també en el context en el qual ens toca exercir el nostre ministeri, i tantes vegades manifestem tot el contrari. I no hauria de ser així, perquè estem apagats, estem una mica entristits, estem desanimats per les circumstàncies que vivim. I no oblidem que Sant Pau, les circumstàncies que li van tocar viure tampoc van ser fàcils. Uh-huh. I ell venia d'una gran conversió quan havia defensat tot el contrari al cristianisme, i no només tot el contrari, sinó que havia perseguit fins i tot els cristians. Uh-huh. Per tant, a mi em sembla d'un entusiasme sempre molt necessari també per a aquest temps d'Advent.
Doncs anem a escoltar què ens diu l'Evangeli i potser corroborarà tot això que acabes de dir.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Un Evangeli de Sant Mateu del capítol primer.
Jesús, el Messies, vingué al món d'aquesta manera. Maria, la seva mare, promesa amb Josep, abans de viure junts, es trobà que esperava un fill per obra de l'Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home bo, no volent fer-ho saber públicament, es proposava de desfer en secret l'acord matrimonial. Mentre ell hi pensava, se li aparegué en somni un àngel del Senyor que li digué: «Josep, fill de David, no tinguis por de prendre a casa teva Maria com a esposa. És cert que ella ha concebut per obra de l'Esperit Sant. Ha de tenir un fill i li has de posar el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble. Tot això va succeir perquè es complís el que el Senyor havia anunciat pel profeta. La verge tindrà un fill i li posaran Emmanuel, que vol dir Déu és amb nosaltres. Josep es despertà i, complint el que l'àngel del Senyor li havia manat, la prengué a casa com esposa.
Un fragment que ens presenta la coneguda escena on s'explica com Jesús, el Messies, vingué al món. S'hi posa també en relleu l'actuació de Josep amatent, obedient a la paraula del Senyor que l'àngel li transmetia. També és una escena de molta joia i de compromís, perquè Josep se'l veu compromès amb el pla de Déu.
Reprenent una mica el que dèiem en la primera lectura, doncs ara ens adonem del significat de la paraula, no? Dèiem, la noia tindrà un nen i li posarà Emmanuel, i acabava així la primera lectura. I ara ja veiem el final, i veiem com connecta sempre primera lectura i evangeli. Déu és amb nosaltres. I aquest és l'anunci que ens prepara precisament doncs, per l'arribada del Nadal, que Déu vol estar amb nosaltres. Si retrocedíssim una mica en aquest Evangeli de Mateu, ens adonaríem que prèviament, per fer una mica de context, doncs ens hem trobat la gran genealogia de Mateu, aquella genealogia a vegades tan difícil que a vegades el que presideix l'Eucaristia, sigui el prevere, sigui el diaca, sempre s'entrebanca perquè hi ha uns noms molt, molt poc coneguts. De fet, hi ha un apunt molt curiós, i és que la paraula galimaties, que vol dir doncs, un discurs una mica farragós, complicat, etc. ve precisament d'això, de genealogia de Mateu, Galimaties, genealogia de Mateu. Però bé, això és una curiositat. Aquí l'important és això, que Déu vol ser amb nosaltres, que Déu vol habitar amb nosaltres, i parla aquest evangeli d'actituds personals que fan present que aquest Déu sigui amb nosaltres, l'actitud obedient, senzilla, humil, de Josep, de Maria, que predisposen aquesta bona acció de Déu a favor dels homes.
Sí, continuant en el que comentava ara mossèn Emili, posant la mirada en Josep, qui era Josep? Com era aquest jove? Un jove d'avui dia, potser. Un jove humil, insignificant potser per molts, no? Que Déu, la seva voluntat, ho va posar davant el més gran, davant d'un gran misteri. Ell potser és massa petit, però té aquestes actituds, sap escoltar, obeeix i passa a fer. No? Té aquestes tres coses. No? Passa a fer perquè posa la seva confiança en Déu, quan l'àngel li diu, no? Es posa en la seva confiança en Déu. I abans, no, en aquella primera lectura, també comentava, no, que ens interroguem per l'eficàcia de Déu en les nostres vides. Josep és un exemple d'això. Ell no posa aquesta desconfiança, ell es fia d'allò. No? Aquest debat intern que a vegades podem tenir de si Déu compleix o no compleix, però també crec que els temps són de Déu, ell té el moment en què sap que actuar en la vida de cadascú de nosaltres, perquè és aquest el moment oportú, ell ho sap. No? I jo crec que és això, és aquest Déu que surt oportunament al nostre encontre davant les situacions de dificultat que moltes vegades tenim. No? Però no es queda només en això, Déu sempre espera una resposta. Josep va respondre lliurement, amb tota llibertat. I Déu també demana una resposta nostra, no? Moltes vegades penso que és això també. A més, el tema central, que ja ho sabem, no? Que el compliment d'aquesta promesa gran de donar-nos al seu fill perquè ens ensenyés el camí.
Ara, pensant en el que deia la germana Marcela, se m'ocorria dir que totes les lectures d'aquest quart diumenge d'Advent ens conviden a l'acció. Que sí, és cert que Déu es revela, Déu ens parla, però un cop que hom ha rebut aquest anunci, doncs es posa a l'acció. Sant Pau rep aquesta crida i es posa en acció a anunciar la bona nova. Sant Josep és capaç d'escoltar la veu de Déu, però es posa en acció. Llavors, jo crec que també és una crida en les nostres comunitats de posar-nos a l'acció, que deixem de banda allà aquelles actituds passives, aquelles actituds de quedar asseguts en el banc o el que un servidor li agrada dir, doi missa, per posar-nos a, en realitat a ser proclamadors d'aquest anunci, amb les accions més quotidianes, des de cadascú des de la seva realitat. Algú que una família, doncs, amb els seus companys de la feina, els joves amb els seus companys d'estudi, nosaltres no cal dir, els mossens, les persones consagrades, doncs, bé, hi posem tota la nostra disponibilitat al 100%, però cadascú de nosaltres ens posem en acció i crec que això ha de transcendir també en el poble de Déu, en el poble fidel. Importantíssim deixar ja de banda aquestes actituds ja passives d'assistir un moment a la celebració i prou.
Perquè vosaltres veieu passivitat, per exemple, tu, mossèn, que veu els diumenges a l'Eucaristia, doncs notes passivitat? Et sembla que hi ha passivitat per part de l'Assemblea o veus que hi ha activitat, moviment?
Jo crec que és una dinàmica que s'està trencant ja, és a dir, és una dinàmica que ja estem començant a entendre que no podem continuar només assistint a la missa dominical el diumenge i tornar a casa com si no hagués succeït res. I aquest canvi és el que jo penso que és el primer pas que necessitem perquè hi hagi una transformació real en el poble fidel i en l'Església en general.
Uh-huh. Marcela?
Sí, jo crec que és això. Si tu vas a una festa, et conviden i gaudeixes d'això, no tornaràs a casa plorant.
Clar. O apàtic.
Exacte.
Sí,
trist.
Et quedarà aquesta alegria interna, no, que sí, dèiem abans, i la vivim.
Sí. D'acord, doncs hem arribat al final del programa comentant les lectures d'aquest diumenge, quart d'Advent. Agraïm la col·laboració a mossèn Emili Villegas. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, germana Marcela Cornejo.
Gràcies a vostès.
I com no, en resta, doncs, agrair-los també a vostès doncs, tot el que ens fan arribar a través de la nostra adreça correu electrònic taulaevangeli@radioestel.cat i dir-los que si ho desitgen els convidem a que diumenge vinent siguin aquí al programa perquè comentarem per a vostès les lectures de la solemnitat del Nadal de Nostre Senyor Jesucrist i estan convidats. Agraïm que hàgiu estat aquí, tertulians, però també us convidem, si voleu venir diumenge vinent, sereu gratament rebuts.
Amb molt de gust.
Molt bé, doncs els esperem diumenge vinent. Com deien, adeu-siau, us ha parlat Maria Marín.